Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Bueno, què tal? Benvinguts a la sintonia de la teva municipal. Parlar per no callar, això d'un ampli doncs, equip. Avui es redueix una miqueta. La Setmana Blanca ens ha fet la guitza. Qui més qui menys tenia que quedar-se a casa a cuidar els nens, s'anava de viatge a la neu o a fer alguna que altra excursió. A més, és dijous jardí, ja ho saben. Avui és el dia del bocata de truita i salsitxa. I, per tant, aquí estem avui al Parlar per no callar amb dos convidats, amb dos tertulians. Això sí, donen per a molt, eh? És que serà com si en tinguéssim almenys 10. Benvinguts a la sintonia de la teva municipal, al Parlar per no callar, la tertúlia radiofònica de la ràdio. Salutacions de Manel Ramon, bon dia, però millor dit, bona tarda, senyor Galo.
Bona tarda, senyor
Manel. Com estic acostumat a dir-li bon dia, doncs ara dic bona tarda. Bona tarda, Carlos Somolinos.
Bona tarda, Manel.
Els nostres tertulians, al Parlar per no callar. Benvinguts a la tertúlia de les mutes. Bueno, i per començar, què hem de fer? Pues per començar hem de fer, com sempre, doncs un incís amb el titular de la setmana. Aquest titular que els nostres convidats han triat d'entre tots els que apareixen a la premsa. Vinga, va, som-hi.
El titular de la setmana.
El titular de la setmana, Carlos Somolinos. De qui parlem avui?
Bueno, avui no parlem de qui, sinó de què.
Pues parlem de què.
Sí, pues mira, parlem del cava. Acaba aquest aigua ben preuada aquí a Catalunya, no? I és que realment és curiós, perquè el títol seria el que jo primer vaig veure, no? Que és que el cava ven la xifra rècord de 245 milions de botelles el 2010, lògicament. Llavors, clar, això és una bona xifra. Realment ha pujat el tant per cent de venda en referència a l'any passat, un 10,87% més. Vull dir que és amb els moments de crisi que estem, doncs això és un gran què, no? Però després, amb un altre titular sobre el mateix tema, diu, agonitza el pagès que fa vi per acabar. Bueno, llavors jo no ho entenc, sí que ho entenc, però no vull entendre-ho. No ho entenc perquè una campanya el 2010 que ha anat tan bé, en la qual han venut un 10% més de botelles que l'altre, que el 2009, resulta que ara els pobres pagesos, que és el que realment patixen per fer aquest licor, aquest cava, resulta que hauran de plegar perquè no guanyen ni pagar.
És que això pot ser també que s'hagin vingut perquè el preu ha baixat o s'ha mantingut i, per tant, com el preu ha baixat, és perquè els pagesos cobren menys, no?
Sí, però...
Podria ser una raó que no la sé, eh?
Sí, no, la raó és el preu, lògicament, la raó és el preu, no? Però, bueno, però el que han de fer aquesta gent que han venut tant d'un 10% més, pues, almenys aquest 10% repartir-lo amb els pobres pagesos,
claro,
de dir-los, escolteu, senyors, teniu això...
Aquí serà la família Codorniu o la família Equips de disposada.
Però el titular que dius és el que va vendre la xifra rècord de 240 milions de botelles.
Sí,
no
sí.
Diu quan ha guanyat econòmicament.
Home, però si ha venut un 10% més...
Sí,
per almenys
però parlem de volum, no?
Sí, parlem de volum, no negocis, sí, sí, sí. Això el que dic. Sí, sí.
Perquè... Però per almenys ha de guanyar un 10% més que va guanyar el 2009.
No té per què, perquè si tu vens pernils i l'any anterior els venies a 600 pessetes i enguany els vens a 400, potser vendràs més pernils però no guanyaràs més diners.
Perdona, tots sabem que el cava de baixar no ha baixat.
O millor,
el pagès sí, que li han pagat el mateix que li havien pagat. Llavors, el benefici se'n va a les bodegues. Això està més clar que l'aigua. I a més, tractant-se de que un 41% ha anat a la importació.
El 41% s'ha anat fora de l'estat espanyol.
O sigui que no és aquí on se veu, on se compra el cava.
No, perdona, que m'he equivocat. Un 41% és el que s'ha anat a Alemanya.
Un... Oh, caramba, però és que Alemanya és també l'Angela Merkel.
Ah, però ja estan els espanyols estudiant i treballant també, en cava d'aquí, eh? Sí, però o sigui, tampoc no els importa tant.
Però vull dir jo que el preu si és per a l'exportació, de competència n'hi ha poca, perquè el cava és xampany francès i el nostre. Vull dir, i han venut més natros a fora que el xampany francès, o sigui que també els han passat pel damunt.
Això és bo, això és bona notícia.
Sí, sí, clar que sí, que és bona notícia, han venut més, però el que no és la bona notícia, referent al mateix, és que agonitza el pagès que fa vi per a cava. Home, ajudeu-los. Jo l'únic que dic és que se'ls ajudi, que realment, si han venut més, vol dir, vosaltres me dieu el que volguéssiu, però de beneficis n'han tingut més. Aquests beneficis que els repartixin una miqueta al pobre pagès, que és el que d'alguna manera acotxa el llum per poder agafar el raïm dels ceps i poder fer i trepitjar-los i fer el cava, que després tots mos bevem, no?
Jordi,
aquest
com ho veus,
és el
això?
Meu titular.
No, que els pagesos sempre acaben igual. Al fi i al cap, sempre al final de qualsevol crisi, el pagès sempre és el que acaba perdent. O sigui, sempre ha estat així. Qui no ha vist cada any manifestacions de pagesos...
El que inicia el cicle i el que menys se'n beneficia.
I el que menys se beneficia, perquè sempre hem vist imatges de pagesos davant d'ajuntaments tirant totes les tomates, tirant tota la fruita que tinguin, etc, cabrejats. Pues això és més de lo mismo, o sea, no és una notícia que me sorprengui, perquè de fet ho hem vist sempre.
No, la veritat és sempre, que en el sector agrari, per exemple, aquesta setmana hi ha notícies contradictòries. Una podria ser esta o l'altra podria ser aquest passat cap de setmana els pagesos de l'Aragó, a Osca, llançant la llet a l'autobús de Ruiz Mateos, del Rayo Vallecano, no? Perquè sí, no els hi paga i eren un dels principals subministradors de les seves llets, crec que era Letona. Clesa, la que formava part d'aquesta nova rumassa. Uh-huh. En canvi, coses positives podríem dir com aquest anunci que feia el director general de Carrefour a Catalunya de que els productes que es vendran, molts d'ells són de les Terres de l'Ebre. Per exemple, l'oli és l'oli Crusco, l'arròs és l'arròs Montsià, la verdura és de l'Aldea, el peix de la Llotja de la Ràpita, això també són bones notícies.
Entre altres marques.
Entre altres marques o marques blanques.
Però
com
és el que
ven
més el Carrefour en tota Espanya.
Perdona?
El Carrefour a tota Espanya. A tots els Carrefour d'Espanya és on se ven més productes.
Estàvem parlant del Carrefour Amposta.
Del Carrefour Amposta, que vendran
Amposta,
més productes.
Que t'ho imagina que damunt de que venguen productes siguin de fora, que l'oli sigués d'Andalusia o que almenys tinguin l'oli de casa nostra, que sempre ja és una referència. Per tant, jo crec que aquesta també podria ser una bona notícia davant d'aquesta por de dir és que si ho porto de fora, els d'aquí ja en ficarem. La verdura diuen que és de l'Aldea, el peix de la Ràpita, l'arròs de la Camarada Amposta, bueno, però ja està bé, si veneix en volum.
Sí, d'acord que és una bona notícia que un supermercat que vingui aquí a la ciutat i respecti els productes autòctons, me pareix correcte, però no ens hem d'oblidar que els altres supermercats, potser no tan grans com ells, tu vas allí a dintre i trobes l'oli Crusco...
No.
Sí.
No, ves al Mercadona a intentar trobar Rosa Montsià.
Bueno, jo és que jo a Mercadona, a Mercadona no vaig jo.
Bueno, vale, no sé. O ves al Lidl
i jo vaig a l'Espar.
Pues ves al Lidl i troba Rosa Montsià.
Jo vaig a l'Espar, i a l'Espar sí que hi ha oli Crusco, sí que hi ha verdura del terreno, junt.
Perquè et cau a prop de casa, eh? Travesses la cera, estàs davant, caramba.
Exactament. Vull dir, però bueno, que ja està bé, ja està bé que una gran àrea, una gran superfície, pues, tingui productes del país, això és clar que sí.
Bueno, Jordi, vinga, va, anem amb el teu titular. Quin
doncs
és el titular d'avui?
Va sortir el periòdico que Puig critica la decisió de limitar la velocitat a 110 km hora. I no sé què està passant aquesta setmana. Durant una setmana, entre que el govern pareix que està improvisant cada dia unes normes, unes prohibicions que no sé on se les treuen, polítics que estan a favor, que estan en contra, que a vegades no sap si estan en contra perquè d'aquí poc hi ha eleccions o estan a favor... No entenc res. El que estan deixant al ciutadà amb el cap ple un bombo...
Amb el ciutadà que està esbocabadat i ja m'ha perdut, que es diu, no? Sí. Que diuen, què està passant?
Què està passant? Ara, quina culpa tenim nosaltres dels 110 km hora? Això en què em beneficia el propi conductor? Han dit que així consumirem menys gasolina. Però la pregunta és, el polític que ha prohibit això, si el govern, si ha prohibit aquesta o vol aprovar aquesta llei d'anar 110 km hora a les autopistes, està pensant realment en els beneficis de cada persona o és que hi ha alguna cosa pensada entre ells o hi ha alguns que es beneficien? Perquè és raro que pensen sempre en el ciutadà. No, conduireu 110 km hora...
Això l'altre dia dient que era lo despotisme il·lustrat, o el depotisme il·lustrat, que és aquelles persones que pensen lo que tu has de fer. És a dir, jo te dic que tu has de fer això perquè això és lo bo. I tu has de fer això perquè això és lo bo.
Això ho va dir José María Aznar. A mi tu... m'han de dir que quan he de beber i que...
Sí, però, per exemple, tu no fumes perquè és dolent. Mi, ja ho sabem, que és dolent. Però jo fumo si em dóna la gana. No vagis a més de 110 perquè estalviem. Bueno, pues, escolta'm, fica'm una variació de velocitat. No m'encaixis aquí. A més, avui, precisament, o ahir era quan els diaris portaven que justament quan Zapatero baixa la velocitat a 110, Gran Bretanya i Holanda la pugen a 130. Llavors, és que anem una mica canviats de pas o què passa?
Sí, és que això de la velocitat, realment sí, el baixar de velocitat fa que estalvies combustible. Això està demostrat i està provat.
No, però llavors que ho baixin a 60 per hora si tan malament
estem. No, jo estic a favor. La cosa és que estic a favor de que millor ho redueixin a 110 perquè així ens estalviem més gasolina i n'hi haguen menys accidents. Si està comprovat, xapó. Però a mi el que també m'he fastidia, no ho he dit, és que ara resulta, sí, això està bé, serà en 110, i el que passa és que els trens, les rodalies de Barcelona, ho reduiran a un 5% el preu del tiquet, del bitllet del tren. Bueno, el que tindrien que reduir són més els trens de mitja distància, no? Que són els que són la via paral·lela a l'autopista quan
però,
no l'agafes.
Però, a veure, Jordi, Carlos, si tan bo sigués baixar la velocitat a 110, no diria el president del govern que és una mesura de moment transitòria. Si bueno, tan bo sigués baixar la velocitat, no hi haurien països com els que acabo de nomenar que la pugin a 130, perquè si no perds competitivitat...
No, és que tan bo, pues no ho és. El que sí és... Perquè, bueno, el anar de 120 a 110, l'únic és una petita diferència d'ahorro de combustible, res més. I el que sí potser farà és col·lapsar més el que són autopistes i autovies. Carreteres nacionals, això està igual que estava, vull dir que el mateix anirà a la mateixa velocitat, aquesta no es toca, no? Però autovies i autopistes el que sí es farà és que es col·lapsin una miqueta més, sobretot a les entrades de la ciutat. Ara, si és volen... l'únic inconvenient que hi ha, però en ahorro sí que realment vale. S'ahorra combustible. Està demostrat.
Si volen que ahorressin, per favor, que treguin els peatges. Sí, mira quina manera d'ahorrar més fàcil. Treuen els peatges i mira
no,
que així ahorrem.
Ells parlen d'ahorrar energia, no que estalvies
sí,
tu. Clar, el que estalvies tu en ells els importa un pidó.
Per
totes maneres,
jo
no sé si ho heu vist. És a dir, baixem-me, estalviem, molt bé. Estalviar per estalviar podríem baixar una miqueta més la velocitat o podríem millorar els motors o podríem, etcètera, etcètera. Però i l'afany recaptatori vosaltres no el contempleu aquí? És a dir, s'ha acabat, la gent s'ha conscienciat de no anar més de 120-130, se posen ja poques multes, hem de baixar la velocitat per a tornar a casa el personal.
No.
Segur que no?
No, durant aquests mesos guanyaran un munt de diners.
No, a veure, tràfic continuarà denunciant treure punts a partir de 150 km hora. Abans,
Jo dic el tema de la multa. I
el tema de les peles, no parlem dels punts.
I el tema, bueno, però és que el tema igual igual te multaran si vas a 130 i no pots anar a 120 o vas a 140 i no pots anar a 130.
Sí, home, però és el que t'acabem de dir, si tu estàs acostumat a una velocitat i ja saps que tu d'aquí a Barcelona no pots passar de 130, que és la velocitat que més o menys saps que es pot permetre, i ara que estàs acostumbrat, de repente la baixen a 110, que podràs anar a 120, aquests 10 quilòmetres de franquícia són els que faran que augmenti la recaptació, sense dubte.
A mi jo no estic en desacord amb la llei aquesta.
Altres contradiccions que n'hi han. Diuen que és per ahorrar i resulta que es gastaran 250.000 euros en pegatines.
Això és pecat a minut, home.
Bueno, ja són diners que gasten, també. 250.000 euros, pegatines, per a dir que a partir d'ara se correrà uns tants quilòmetres per hora i que, segons ells, d'aquí poc se tiren a la basura perquè aquestes pegatines serviran per res perquè es tornaran a 100
quilòmetres per hora. Jo li veig més perill a la apagada de llums a carreteres, autopistes, autovies, que no pas el benefici que pugui hi haure en l'ahorro de combustible. Perquè està comprovat físicament de que un vehicle mig en fer 90 quilòmetres, en fer una distància de 90 quilòmetres, l'ahorro de combustible d'anar a 120, anar a 100, o d'anar a 130, no, 120
a 110.
D'anar a 120 a 110, l'ahorro en 90 quilòmetres són 50 cèntims.
Però no vos dona una sensació de que vale, el govern llavors, no sap el que està fent.
I llavors aquest estalvi te l'has de plantejar tu, possiblement.
Clar, home,
per dir, perquè ara la gent que volgués estalviar també podria haver anat a 110. Sí, i la gent que no volia estalviar podria anar a 110.
T'obliguen a estalviar, el que diuen.
El mateix que ara... Tu has anat, o Batos, heu anat per l'autopista amb el cotxe a 120 per hora?
Sí.
Bastantes vegades.
I quants vehicles vos passen?
Home, pues, quasi tots.
Pues ara passarà el mateix.
No, si la mitja, jo crec
l'ahorro, l'ahorro, entre cometes, l'ahorro on t'estarà? Ahorrarem natros per aquests munts que mos passen, estos despilfarren.
No, però la sensació és que dona és vist des de com qualsevol ciutadà, és que pareix que estiguen improvisant. No, no t'estan donant no estan aprovant unes lleis que ja ho tinguem pensat i escrit de fa temps i ara anirem al Congrés i s'aprovarà i tal. No, està durant, surt el ministre, no, estem pensant si anar a 110. Ara ho hem pensat, però a lo millor també tanquem la llum. No, no, jo encara no ho he dit, l'altre sí que ho ha dit.
Però això no és nou. Zapatero té esta política de governar.
Però això ha passat en una setmana, que donen aquesta sensació de que aquesta llei està sortint de xerrada de bar.
Donde dije digo, digo Diego.
No, lo que dona la sensació, i si em perdoneu, és que els problemes que estem tenint, sortir a la EPA este dia, en què són 4.300.000 i pico mil parats, a Catalunya 600.000, les famílies hipotecades que no poden fer front, i que una mesura sigui anem a baixar 10 quilòmetres la velocitat de les autopistes, va, perquè com no teníem res que fer, i clar, llavors dius, davant de que no es donen més, que segurament estan treballant en el tema, però no es reflexen aquelles mesures, dir, caram, vaya mesura que ha fet, no?
Saps què em recorda, això?
I veus aquestes coses, i ara prohibim lo fumar, ara baixarem 10 quilòmetres la velocitat, ara... I fas... No sona raro, això,
no? Saps què em recorda?
Política zapateril.
No, no,
això està més clar que l'aigua.
A mi em recorda, i en petita mesura, direu, ala, a la gripe A.
Ah, sí.
Me recordo això, o sigui, anem a parlar de la gripe A i de tal, i despistem dels problemes que n'hi ha.
Aquest és un debat, que hi ha al carrer, que també en aquells temps com se diu allò, el motín d'esquilatge, també anaven despistant, prohibint la capa perquè la gent se fiqués nerviosa, perquè li traien la capa i no pensés en que la carestia de la vida pues, havia augmentat. No?
Les retransmissions esportives del Madrid i d'Espanya en temps de Franco.
Pues sí, suposo que era sempre el que es dia com la pel·lícula aquella famosa de Cortina de Fum, no?
No, Cortina de Fum, sí, la pel·lícula de...
Però que de totes maneres, ja fa molt de temps que Zapatero no governa seriosament, que el que fa és arrear pals de sec, no? Vull dir que ara aquí, ara allà apareix una gallineta que està al corral picant, pico aquí, pico allà, pico allí, pico allà, algo trauré. I no és així, senyor Zapatero, no és així.
No, a mi el que
s'ha de ser més seriós.
La veritat, vols que et digui quina sensació tinc jo? De por, m'assusta. Però no perquè sigui Zapatero, no sigui, sinó perquè és una política que dius, si s'està fent això, com devem estar perquè no sàpiguen ben bé per empegar-la? Perquè no sàpiguen ben bé...
És això, és la improvisació aquesta que dona de molt.
T'assusta perquè dius, com deu estar el pati?
I saps què m'assusta més? Que l'oposició tampoc no sàpiga què dir. És la sensació que m'està donant aquesta setmana.
No, l'oposició es dedica a cantar. Vaig veure un vídeo.
Sí, vaig veure el vídeo de la ministra aquella.
El Zapatero fa un error que dius, mare meva.
Operació Triunfo. Però no, és això que...
I Alejandro.
Una oposició que també s'està callant i no està sent tan crític com solia fer o dient que tenen altres idees, no ho diuen tampoc.
Sí, però també si la seva opció és governar i Zapatero s'està tirant les pedres al seu terrat, diuen, pues calla, l'entra estem millor. Ell tot sol ja es fa el mal.
Però bueno, que et fa por que estigui tot callat.
Que sí. Pues aquesta és la sensació que tenim la majoria dels
ciutadans. Tu perquè has fet algo dolent, has anat a 130 almenys per l'autopista i per això tens...
A mi me multen per ser bona persona, t'ho dic de bo. Mm-hmm. Aparco i me multen per aparcar. Però això no és un tema que ho diré.
Però això encara no està al codi civil.
Me fa ràbia que els pobles pareixen un tablero del Monopoli.
Sí?
En zones blaves i grogues. Mm-hmm. Que és on havies de pagar més peatge al Monopoli, a la zona blava i groga, quan el mateix passa per aparcar. Mm-hmm. És una cosa que no entenc. Jo ho parlaré un altre dia.
Vent el cotxe. Vent el cotxe i vés en bus.
Bueno, com us heu portat la Polaroid? Vinga, va, som-hi.
La foto de la setmana.
Jordi, quina és la teva foto de la setmana?
Tinc dos.
Dos fotos, vinga,
sí,
va.
Que com avui n'hi ha falta un tertulià, doncs
avui
he fet
mos ha fallat la setmana blanca, doncs...
Sí. Una és foto-vídeo. Esta la més xunga. Esta foto la converteixo en vídeo perquè és del divendres passat en el programa d'Anna Rosa Quintana. En directe, Maria del Valle, que és la dona d'un presumpte de moment assassí de la xiqueta Mariluz, va confessar en directe en el programa d'Anna Rosa Quintana que el seu marit l'havia matat. Que durant aquests anys el que ha sigut ella l'ha encobert, se diu bé així,
la encobridora,
no? La encobridora,
sí.
La tot va sortir, només sabia més de les imatges, però és que durant tot el programa estava el Nico Abad i tots els personatges
fustigant-la,
fustigant-la, dient tu aniràs a la presó si no dius la veritat, etc.
Te quedaràs sola.
Fent un judici com paral·lel, o sigui que ells són paral·lels a la justícia i al final doncs, a una dona que ja se sap que no està bé del cap, que és una dona que es veu que està molt limitada, que està per sota del borderline, doncs al final va acabar confessant. Critico que hi hagi programes així que agafen un cas en concret quan d'assassins, per desgràcia n'hi han molts, no en aquest país sinó a la resta del món, agafin un cas, l'explotin com va passar en el cas de les Niñas d'Alcàsser i facin un show que aquesta senyora, la Rosa Quintana, es faci rica fent aquest show a la vegada que una família està patint una desgràcia i te fiques les mans al cap i dius, ostres, com està la televisió ara per ara? I el més fotut és que encara ells van traient pit perquè el dilluns vaig veure la Rosa Quintana traient pit de que gràcies a ells s'ha descobert la veritat. La tele està molt mal.
No, el que passa és que hi ha un còdic deontològic, però que és una sèrie de normes que bueno, es regeixen per tal de que la professió tingui uns límits, però que no hi ha cap òrgan jurídic capaç d'intervenir-ho. Per tant, a la tele al final se pot fer el que li doni la gana.
Jo el que li preguntaria a Jordi, ja que ell és el que ha tret aquesta foto, de que, i tu que estàs tan posat amb això dels xares o xeres o com se diu això?
Xar. Audiència, dius audiència, per la teva edat audiència.
Audiència, molt bé.
Pues de la LOCSE, lo que és mesura de l'audiència.
Pues, sí. Correcte. Pues aviam, tu, que ho saps tot això, quin audiència té aquests programes? Amb el conjunt de televisions, eh? No em diguis ni una tele ni l'altra. En el conjunt de televisions que hi ha a Espanya,
sí.
Quina audiència té?
Té audiència. La Rosa Quintana és la líder dels matins. Bueno, és la reina de les mañanes.
Crec que l'ha passat la Mariló Montero. Crec que l'ha passat la
Mariló. Passa de vegades li passa, però normalment la mitjana amb Ana Rosa Quintana, quan treu aquests temes escabrosos, és... Claro, la pregunta és... per què fan aquest tipus de programes?
Perquè la gent ho vol.
És que és com, claro. Què és primer, el huevo o la gallina? Perquè les persones...
I si no fes aquest tipus de tele, la gent la reclamaria?
Jo crec que sí.
Si no l'haguessin fet mai?
Jo crec que sí, perquè si no vosaltres... Fet mai? Perdona,
la gent quan feien un, dos, tres, respon d'altra vez, o bonança, o feien... No.
La gent encara
reclamava
avui,
això?
La gent avui encara està parlant del programa Tòmbola del Canal 9. Encara avui i l'està parlant, i l'està reivindicant. Sí,
no, però és que el Tòmbola, el Sálvame, és un fill del Tòmbola.
Però és que
jo penso, la caramela va sortir d'allí.
Jo penso que Tòmbola, al costat de certs programes, era un any de comunió, eh?
Bueno, perquè fa, quants anys fa? Claro, encara teníem potser una miqueta de temoreta del que diem o del que no diem.
El problema és perquè mirem això. O sigui, és el que diu ell. O sigui, si no ens haguessin donat mai aquest tipus de productes a la tele, ho estaríem mirant? Tu creus que és ètic, ara com a persona tu mires? És normal, a mi em passa igual, jo ho miro, sé que no és ètic, però ho miraré.
Sí, Jordi, una altra cosa.
La Belén Esteban, tothom ho diem a Belén Esteban, la mirem, però si no sortís la Belén Esteban, l'haguéssim enyorat.
A veure, Jordi, quina és la premsa que es ven més amb el format revista?
El Marca.
No, el Marca, bueno, això és diari.
El Marca és dels TV.
Revistes, quines són les revistes que es venen més aquí a Espanya?
Pronto.
No,
el que més aviam és
la premsa del cor.
Sí, de revistes de ciència, d'economia...
Estem marxant del tema. Estic
parlant... és el mateix.
No, compares.
La gent vol això.
No, una cosa és cotilleo de famosos, etc, que un té la seva intimitat i fica la seva vida a
l'escaparat, a l'aparador.
Però la mare d'aquesta xica, la família Mariluz, no, com estaran... O sigui, el perdre un familiar d'aquesta manera i una filla... Això és un trauma però bestial, que després les televisions estiguin volcades, que hi haguin paparazzis, que veguis que tu t'ho estàs passant fatal i una senyora com Ana Rosa Quintana i la seva productora s'estan embutxacant i guanyant diners i fent audiència gràcies d'una desgràcia d'una persona. És el que va dir un altre dia una altra persona a una altra ràdio. A mi m'agradaria saber què faria Ana Rosa Quintana si els seus fills els hi passés el mateix.
Doncs, evidentment, respecteu la meva intimitat i el meu dolor.
Li agradarien a ella?
I no desitgem que li passi.
Li agradarien a ella que matessin els seus fills i cada vegada que sortís de casa... No, primer, que sortís de casa i hi hagués en premsa cada dos per tres recordant com te l'han matat, no sé què, l'assassí va a la televisió, l'entrevisten a l'assassí...
Sí, però anem a veure, Jordi, estem en democràcia. Estem en democràcia. I un, si se sent ofès, si se sent al·ludit, té la justícia per anar-hi. Vull dir, ara, si es calla i el que vol és que l'Anna Rosa vagi allí a fer-li aquesta entrevista i ja estigui parlat i contractat de que, bueno, nosaltres te farem això i després vindràs al programa i cobraràs tant i quan i quan. Ho sabem això, si és així o no és així?
Seria una altra possibilitat.
Ah, jo també suposo, segur,
pues ja està, jo també suposo, pues ja que si tu realment no vols això, dius, escolta'm...
Ja, però és que quantes vegades s'ha donat el cas este que han anat a aixecar una cosa com ara o pareguda en això i que després han anat allà a la tele, desmiento.
Això va passar amb les nenes del Càcer i el pare d'una de les víctimes, que després pues,
després va ser un vibaratxo. Sí.
De totes maneres,
però jo vaig a la tele, jo la nit fico a la tele i a mi m'agradaria anar-me'n a dormir.
Però pots mirar altres coses.
Puc mirar altres coses, això està clar, però al final coses. Al camp t'obliguen a mirar-ho perquè el dia següent sortirà reflexat a la premsa o per internet, ho mires. I jo no sé, però la gent que tingui fills i cada vegada que vegi per les tardes, jo me'n recordo quan era petit i anava a casa després del col·legi, ficava la tele i sortia a Barrio Sésamo, però era més infantils, alguna sèrie de dibuixets, ara en cap canal sortia, ara estan els de la TDT que estan ja al Disney, sí, i el Clan, sí. Però abans, fa 2 anys atrás, venia un xiquet, ficava la tele i veia el diari de Patricia de mamà eres una guarra i no sé quantos, o el a tu lado a mi m'han acosado sexualmente, eres una mentirosa, eres una... Saps? Això,
bueno,
no
és el que
es diu
la protecció del menor, però la parlàvem abans del Codi Deontològic, que com no hi ha ningú que posi les portes a dir hasta aquí s'ha arribat, perquè a Catalunya tenim el Consell de l'Audiovisual, però que a més no té capacitat per a multar, és a dir, pot aconsellar, però ja, i sobretot a les televisions nacionals, jo crec que té capacitat sancionadora només a les autonòmiques, però a Telecinco i Antena 3 diuen, però tu què vols?
Només vull acabar una cosa, si diuen que la televisió és entreteniment i informació, jo crec que el cas de Marilú l'han utilitzat més per a entreteniment. Si això és entreteniment més que informació i tothom ho veu d'aquesta manera, ens tindríem que fer un chequeo tots els espectadors.
La televisió deixa de ser la televisió constructiva, que hauria de ser,
informativa. Tampoc no és obligatori.
I també d'entreteniment, però d'un entreteniment, diguem-hi, sa i culturitzador, quan entra a ser negoci. És a dir, quan una televisió és privada, ja no s'està de romanços. És a dir, si això em dona calés, això faig.
Això, exactament.
Mentre estava la 1 i la 2, que eren governamentals... Uh-huh. Pues mira la televisió, la TV1, això no ho fa, o si ho fa, ho fa molt poquet al corazón.
Però està l'ètica també, o sea,
sí, canals... L'ètica no existeix davant dels diners.
Dono un exemple, la Sexta no utilitza aquest tipus de programes, i ara, durant aquest mes, cada dia està superant a Telecinco.
Sí, però està pegant canya als mateixos companys.
Però està pegant canya perquè justament èticament Telecinco...
Tampoc no és ètic. Tampoc no és ètic.
Només és un programa.
Perquè tu et facis que és un programa de televisió a costelles dels altres...
Ja no.
Jo tampoc
no
ho trobo. La
Sexta ja no. Saps bé que està triomfant la Sexta perquè estan fent pel·lícules d'entreteniment, estan fent sèries d'entreteniment i programes d'humor. És així pel que està triomfant ara la Sexta.
No, i a més és un altre tipus d'humor el que fan, per exemple, de Sé lo que hiciste.
Sé lo que hiciste té alguna cosa...
Sí, però vaja, que no té res que veure en Sálvame i tots aquests programes que realment... són esferidors.
Ni l'Intermedio, ni el Buenafuente, i a més les grans sèries i pel·lícules que estem fent ara. I ho estan demostrant, la gent i el públic el que vol al final del cap és arribar a la tele i passar una bona estona.
Què va passar aquest dia en Espartaco? Pues, escolta'm, se'n va anar al 12 o al 13 de Xer. Vull dir, una audiència raonable, no? Quan, per exemple, el Wyoming, que es dedica a matxacar tot Déu que no li cau malament, perquè és un programa de matxaqueo personal cap als que ell no pot veure...
Però amb bon humor.
Sí, però moltes vegades és molt mal gust.
Però sense insultar.
Home, no. Aquí, jo el veig quasi cada dia.
S'està manejant sempre entre un 7, un 8, sempre està allà.
No, però bueno, demostra...
Sempre va amb la garrota preparada. Final... Sobretot al món que ell ho ha dit, que és gay. I llavors,
ho diu de broma.
Wyoming no és gay, home.
No és gay.
Bueno, perdoneu, ell ho diu. I la gent que li diu, ell no ho desmentix, al contrari,
ell...
inclús fa el seu paper.
El que passa que ell ha trobat un nicho d'audiència, suposo que en la comunitat gay, i allí està.
Com aquell que es dedica a parlar de... Que Wyoming no fa de Wyoming, fa d'un personatge amb unes idees
polítiques. Bueno, va, titular, perquè
se'n
va el temps, eh? Anem amb la teva foto.
Bueno.
No, tu tenies dos, no?
Sí, bueno, era Natalie Portman, que va guanyar l'Oscar a la millor actriu i que s'ho mereix. He vist la pel·lícula Cisne Negro, i la imatge de veure aquesta noia, que jo me'n recordo de petiteta, que feia León, el professional, no sé si vos en recordeu, no. D'un assassí que al final agafa una xiqueta que s'havia quedat sense pares i l'ajuda i li fa entendre el seu cor. Aquesta xiqueta ha crescut i ara per ara és una de les millors actrius dels últims anys.
Natalie Portman,
amb 26 anys.
Jo creia que tu eres un fan del discurso del rei.
Vaig veure Cisne Negro fa poc i Natalie Portman és que la pel·lícula, mira, té els seus quers, però ella és que fa un paperàs que dius, és que no he vist mai a ningú actuant d'aquesta manera.
No, perdoneu-me que us digui, però l'alegria més gran dels Oscars va ser que no li donessin cap a Javier Bardem.
Jo me'n van tristir també, eh? Jo vull que Javier Bardem guanyi.
Jo no.
Jo soc així, però bueno.
A mi no m'acau massa bé, però si és espanyol, que ho és...
I és un gran actor, pues, bueno, és dels millors actors també que hi ha a la història.
Jo prefereixo que li donin amb ell que no pas li donin amb un estranger, això està clar.
Vinga.
La foto.
Bueno, la meva foto és una foto que ha sortit publicada i és uns soldats, companys, dels cinc que van deixar la vida, cinc artificiers, fent maniobres a Madrid. I és la foto de pues, portant els cossos amb caixes al muscle, no? Jo és la foto que voldria no veure, lògicament, però sí que hi ha, si tinc que veure aquesta foto, voldria veure també la foto de quan un peó cau d'un andami o un paleta o un electricista se queda enganxat amb la llum i és mort, o quan un peó caminero d'estos que han treballant a les obres públiques pues, també se deixa la pell, o un taxista quan porta un cotxe també té un accident i és mort. Jo voldria que també hi hagués aquest reconeixement, perquè a la fi aquesta gent són treballadors, perquè ells mateixos ho diuen. Abans sí que se sentia l'orgull de portar la bandera d'Espanya o portar Espanya a la guerrera. Avui no. Aquesta gent el que estan esperant és arribar a final de mes a cobrar. I aviam a quin país pot hi haure un conflicte o una guerra per anar-hi allí de voluntari i cobrar més diners. Llavors, que jo els respecto, vull dir que no és que els critiqui, no, ni mucho menos, los respecto. Però que aquesta gent són, entre cometes, mercenaris de lo que és l'exèrcit avui dia. No hi han soldats voluntaris obligatoris, estos són voluntaris, estos estan allí perquè volen, perquè aquest treball...
Són professionals. Exactament.
Els hi rendeix esta professió més que la d'anar a picar pedra. Llavors, jo el que sí demano que les fotos estiguin realment iguals, que el pobre pagès que es mor allí per un raig al mig de la terra, que els hi ha hagut, el pobre paleta que cau i es mora, pues que, bueno, que tinguin els mateixos drets, els mateixos, que si han d'enterrar estos amb banderes, els han de donar medalles i els han de donar diplomes, que els pobres que moren treballant, que també els hi donguin, que a la fi i al cap és el mateix.
Esta és la reivindicació de Carlos Somolinos, sí, una reivindicació que comparteixes, Jordi?
Bueno, trobo una mica demagog aquesta... L'entenc, però és una mica demagoja. O sigui, entenc que a l'exèrcit se li faci aquest ressò quan passa alguna desgràcia d'aquesta manera.
No, perquè és típic, és castrense, no? Diguem.
Sí, però si tinguessin que fer fotos de cada grup, cada gremi que un que es mor per circumstàncies estranyes...
I perquè ja hem de fer amb ells.
Tindríem que
banderes,
tindre una revista.
Himnes, tres dies de dol nacional, no sé... Escolta'm, per què? Aviam, per què?
Els americans fan encara coses pitjors,
dia,
també.
Jordi, el dia que en aquesta taula de so que hi ha aquí, que t'hi passes moltes hores, ja toquis un fil d'estos que estan d'allò i et quedis aquí enganxat, no et preocupis, que tampoc, mira, t'agafaran, t'entrarem i au, i adiós.
No,
se t'ha de fer un reconeixement.
Farem un programa especial.
Claro que sí.
Un minut de silenci.
Te'l mereixes, doncs per això mateix, això és el que jo reivindico, que les persones, la gent que mora fent una feina, treballant, que se'l faci el mateix reconeixement que en estos xicots que desgraciadament han perdut la vida però treballant.
Pues una mateixa regla de tres a qualsevol famós que n'es mor, pues el Juanito Navarro, que treballant, fa un mes.
De malaltia no,
és
però,
mort, però
sí.
va omplir també pues, algun tros de les notícies o algo.
De fet,
pues,
potser,
vale, però jo he fet igual de coses que veure, Juanito Navarro.
Potser també és notícia que uns artificiers morin manipulant uns explosius.
És escabrós,
mediàtic.
És la seva feina.
Ah, sí, d'acord, els militars sempre estan més a l'ull de l'huracà, exactament, però clar, tampoc no potser sí que fan també els seus actes a les persones que moren d'aquesta manera.
Però
el que passa que no són tan mediàtics.
Militars, bombers, a tots se'ls fa una sèrie de reconeixements quan tenen una desgràcia, que a la resta de gent que també treballa per Espanya, perquè o per Catalunya, digueu-lo com vulguéssiu, pues aquesta gent no se li fa. Ha caigut un andami, s'ha mort. Allí està,
representa...
a la noticieta, una noticieta per allí, a la punta d'allí, i au, i res més. Pues no, home, no. Si aquesta persona ha mort treballant, desenvolupant una labor, una feina, se li ha de fer un altre tipus de reconeixement.
Però jo crec que la diferència de la feina d'aquesta gent amb la resta és que són feines que serveixen...
Que la fan perquè volen.
No, ja, que la fan que volen, però també és una feina d'herois, no? El d'ajudar un bomber, si mor, pues, mor ajudant algú per pagar un incendi. Ah, o algun...
bé,
però... Aquests, resulta, pues, els militars pues, van a la guerra, que és una frase que diré a continuació, que no me la crec ni jo, però bueno,
però
van a la guerra
a perquè
ajudar,
volen.
Ajudar la gent i bé, pues, aquesta imatge que tenim, no? Que són gremis que són els salvadors i, clar, han mort d'una manera heroica i per això surt a la premsa. Ja està.
I el pobre no paleta que ha fet la teua casa? Que ha fet la teua casa?
Sí, però...
I fet la teua casa ha caigut
però
i
senyor,
s'ha matat, què?
Però aquest senyor ha cobrat per fer-me una casa
i
a mi.
Aquest no ha cobrat?
Però per salvar la gent, representa...
No, per salvar, home, no, per salvar la gent no.
No, però
més bé al contrari, no facis dir la paraula.
Ja ho sé, però que és així com se veu, no? Des del punt de vista, bueno, de la premsa.
Ho veuràs tu,
gremis.
Però jo no, jo veig que són uns treballadors
que
estaven
foto.
Fent unes pràctiques allí, uns ensajos, els hi ha petat la bomba i els ha agarrat allí.
La veritat és que, a veure, la reivindicació de Carlos Somolinos és que tots som iguals,
claro,
fins
bé.
I tot en l'hora del comiat. És a dir,
està bé per un capitalista com Carlos que sigui amb aquestes ideologies tan comunistes.
Sí, sí, a mi sí, m'és igual. Sí. Jo no penso ni en comunista, ni en res. Jo el que penso és en les persones.
Sí.
I per a mi les persones són totes iguals.
Per fer-te comunista.
Jo per què?
Perquè tens aquest, perquè a més amb la barbeta tot això tens
mira,
rotllo Anguita. Sí.
Mira, Jordi.
No, el rotllo Anguita sí. és estalinià. Sí.
Jo ja sóc del Real Madrid i en tinc prou.
Sí, ja t'ha caigut una creu bastant gran.
No, perdona, de creu res. La creu li va caure al nostre senyor.
Però senyors, la carabassa de la setmana va...
La carabassa de la setmana.
Bueno, tenim una estoneta encara per davant en aquest temps de tertúlia aquí a la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, en aquest parlar per no callar. Ara temps per parlar de les carabasses. Qui se les mereix aquesta setmana, Carlos?
Pues bé, jo segueixo la mateixa línia, mira per on.
Avui estàs guerrillero.
Sí, estic guerrillero contra els guerrilleros. Pues bueno, jo trec una carabassa a lo que és a l'exèrcit en general i en particular a la base militar General Menacho de Badajoz. Resulta que en ple dia uns quants diuen que són albano-kosovares, mm-hmm, entren dins el quartel, a ple dia, dins el quartel, agafen un jeep que hi havia per allí, li van fer el pont o li van fer el que sigui, mm-hmm, engeguen el cotxe, se passegen per tota la base militar de Burgos aquesta, van a lo que és on tenien les armes, agarren 20 fusells i quantes pistoles deien? 20 fusells, armes i unes quantes d'armes corta, I llavors, pues, se surten de la base, les carreguen amb un altre vehicle que les devien de tindre preparat d'allí i adiós muy buenas. I se'n donen compte al cap de l'estona que sigui de que, ui, aquí mos han entrat i mos han pres el fusell. Home, aquest general, que deu de ser, suposo que un general, per lo menos el que està de jefe en esta base militar, té que ser un general, aquest general no està ja, no, anava a dir penjat, però no ho dic penjat, però aquest general hauria d'estar ja a casa menjant sopetes i després juzgat i, si convé, a la presó. No es pot permetre que entriguen una banda d'albano-kosovares dins un quartel i si arriben a ser tarres aquesta gent i si arriben a ser del de Marte, què haguessin fet? Què hagués passat?
De Marte de qui?
Bueno, ja m'ho he entès.
Sí.
Vull dir que home, no pot ser. I que no se'n parli, no se'n digui res. I que, bueno, estan tras la pista i es pensen que són albano-kosovares. Home, però si el general en aquell ja hauria de sortir a la premsa i dir és fulano i fulano este general i ja està castigat a casa seva o està tancat a la presó, perquè això no es pot permetre. Quina seguretat tenim als quartels d'aquí d'Espanya? Quina seguretat tenim? Per a què volem militars si després no complixen les normes de seguretat? Les mínimes, deixar entrar en un quartel una banda d'albano-kosovares. No una persona, no, una banda. Bueno, per a mi la carabassa és per a aquesta gent de l'exèrcit i en concretament per al quartel aquest de Badajoz.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do amb el quartel de Bajos, tot i que, com parlem abans i sent mal pensats, a lo millor també això estava orquestrat des de dins, perquè és molt difícil que per xunga que sigui la base militar i per despistat que estigui el personal no se'n donin en compte que van quatre al bar o Kosovar en un jeep passejant-se.
Més que més per agafar aquest general i posar-lo al paredón. Més que més per agafar-lo i posar-lo al paredón. Perquè si, així, clar, perquè si tenen l'enemic, lo tenen a casa, apaga i vam-nos.
Déu-n'hi-do, Jordi.
No, que comparteixo la carabassa, però gràcies a aquests events el jueves pot fer vinyetes d'històries de la puta mili i coses així. Que al final la realitat supera la ficció també, no?
Sí,
però bueno,
sí
que és trist que coses tan importants i armes que en el temps que estem no tenien que existir armes, ja tenien que haver desaparegut del món, encara les tracten d'aquesta manera com si fossin pues, xatarra que sí, la deixem a un costat.
Bueno, això també pot ser té alguna cosa a veure amb la funcionalització de l'exèrcit, és a dir, perquè com dius tu molt bé, abans l'exèrcit professional era de l'escala de suboficials, oficials, mandos cap amunt, no de la tropa, no? No de cap o primer cap avall. Tots aquests eren voluntaris, eh? O no voluntaris.
No, forçats.
Forçats de la mili. Uh-huh. I pot ser la funcionalització, és a dir, sóc un treballador més, jo vinc aquí a les 8 del matí, me toca limpiar els camions i no sé què, a les 2 de la tarda plego i cobro 1.000 euros o 1.200 o 1.300 o que cobres al mes
I això passa.
I possiblement l'atenció o la seguretat no és tanta davant d'uns emplaçaments on sí que serà una mica de seguretat perquè hi ha armes, hi ha munició, etcètera. No és com entrar...
Això és la Guàrdia Civil, a més, no?
No.
Això és militar.
Militar. Però això que dius tu, Manel, passa a la Guàrdia Civil, als Mossos d'Esquadra, a la policia no tant, que diuen, me'n vaig a treballar. Treballen.
Ah, bueno, sí.
No són guàrdies civils.
No, però és lògic, perquè són cossos professionals.
Fins ara no era lògic,
Però són cossos professionals.
Exactament.
A veure, la Guàrdia Civil sempre ha sigut professional.
Sí, però
Els Mossos d'Esquadra...
Però mai deien que se n'anava a treballar. Me voy que estoy de servicio. Me voy al cuartel. A treballar no ho han dit mai. Una altra cosa era que treballessin o no.
Sí, una altra cosa és que...
Però...
Al millor no ho dient perquè...
Sí, perquè, bueno, vale, això és una altra història. Però que realment...
S'utilitzava malament l'oberb, llavors.
Sí, realment, el voluntariat ha tingut que donar, precisament, la professionalització d'aquesta gent. I llavors, de llàstima cap. Ojo, entre cometes, una mort sempre és trista, però que bueno, que és una mort d'aquestes persones.
Bueno, la mort és d'un professional com un altre.
Exactament, exactament. El mateix tracte s'ha de tindre per uns que per als altres. Per a mi, el mateix tracte. Si li vols posar banderes, els hi poses a tots, i si no els hi vols posar, no els hi posis a ningú. Dones la notícia, hi ha hagut quatre militars o quatre professionals.
Sí, però a veure, no em digues tu que si una persona d'una empresa X mor, no li aniran a ficar una bandera amb el logo de l'empresa. A veure, en canvi, un militar que treballa per la pàtria, entre comelles, pues, sempre s'ha posat.
Mira, fa dos dies...
També és qüestió de costums, a lo millor, no?
Fa dos dies que a Barcelona li va caure la viga amb un treballador, una viga amb un treballador. Lo va deixar sec a puesto. Tu ho has llegit en algun lloc? Ho has vist en algun lloc, això?
Ana Rosa Quintana ho treurà, això.
I tu com te n'has enterat?
Jo, perquè vaig llegir...
Ah.
Perdona. Vaig llegir al diari en un raconet, allí estava la notícia.
Mira què vols dir.
Això és vergonyós.
Estic fart de que en temps que corren, que és crisi, la gent està de mal humor, hi ha aquestes notícies de morts de guàrdies civils, de vigues que cauen damunt dels caps de nosaltres. Jo, quan vaig al quios, vull agafar revistes i que em donin bones notícies.
Porno.
I que em
porno.
Diguin si la Sara Carbonero s'ha operat de les tetes o no. Però ja estic fart de que siguin fotos de morts, de pues viento...
Sí.
Sembla
que aquesta...
I després criticarem l'Anna Rosa, clar.
Sembla que la constel·lació aquesta que s'havia d'aliar, segons la Leire Pagín, era tota pues, de núvols grisos i carregats de tormentes. Eh? Perquè la veritat és que damunt de tot el que estem passant, les notícies quasi mai són bones. Eh?
És això, i que n'hi ha bones. Si volen, bones, la premsa és bona. Jo me'n recordo que estaven els informatius de Lorenzo Milà de la 2,
sí,
i que tenien notícies bones. Podien estar els atentats de l'11S, per exemple, i després havien los patitos que cruzaven la carretera i coses bones que n'hi ha, que també crec que la premsa tindria que complir algunes fulles amb notícies.
Perquè en una societat pràcticament orwelliana, de que la tele és la gran cap pensant, la que et diu totes les veritats i la que parla del que passa, home, doncs la mateixa televisió també s'hauria d'utilitzar, penso jo, per insuflar una miqueta també d'ànim, no?, a la societat, perquè la veritat és que costa, costa. Llevat dels quatre que s'omplen les butxaques, la resta ho està passant tothom molt fotut.
Aquí haurien de dir muerte, lamento, diu, el titular diu lamento en la despedida de los cinco artificieros.
La de los artificieros, jo no sé quina perra.
I llavors, aquí a l'altre cantó hauria de dir ha mort un desgraciat que treballava
per
mantenir la seva família.
Però per què han de parlar de mort? És que era això, no, és un concurs a veure qui parla de mort.
Deixem ja la part lúgubre i necrofílica i parlem de la foto que avui ens ha preparat Jordi Gal.
No, ara me toca la carabassa. Ah,
perdona, ja. De la carabassa, sí, sí senyor, tens tota la raó, la carabassa. A qui li dones la carabassa?
La carabassa Mourinho. Mourinho, perquè sé que a Carlos li he de pronunciar bé el nom del seu...
Sí, perquè molta gent se confundeix
no
amb la cervesa.
Jo no puc dir-te Jalo, tu. No puc dir-te Jalo.
No, és veritat, però jo dic que Mourinho com vull, també. Ja està. Doncs bé, que ahir mateix a una roda de premsa va dir hipòcrita a un periodista, després va demanar disculpes, és a dir, que va demanar disculpes, però ell ja ho va soltar, ell ja va dir hipòcrita perquè aquest entrenador ja no sap com què fer amb el seu club. Me diran, no, ell ho fa per a que tota la pressió vagi a caure amb ell, però és que ja no sap ni com fer que la pressió li caigui amb ell. I jo crec que Mourinho s'està convertint en el que era un gran entrenador, que ho va ser, en un acudit. Així de clar. Mm. Tot el que faci aquest home ja és l'inici de fer mofa i risa.
I befa.
Oh. I per què té que fer el contrari? Pregunto.
Perquè sí, perquè això el seu entrenador.
Per anar segon, sí. És dir, més val que vagi d'aquesta manera que ell va content i satisfet i nosaltres xalem.
Et diré una cosa, perquè un madridista estiguin orgullosos d'estar segons detrás del Barça i ho diguin...
Perdona, no canvies les paraules. Bé, no canvies paraules. Jo no t'ho he dit orgullós. Jo això no t'ho he dit.
No, has dit, jo estic bé perquè Mourinho, com encara estem segons, perquè un madridista sí. Digui això, teniu que estar molt enfonsats, molt acabats,
no, no
ja, molt amargats. No, la cosa és que no pot ser que un entrenador del nivell de Mourinho, que és dels primers, o sigui, un dels millors entrenadors
número
del món...
El número 1, el número 1 de 1.
Sí, i després te vas queixar perquè a Xavi no li van donar tampoc...
Perdona. Estem parlant d'entrenadors, i entrenadors, Mourinho ha estat reconegut el millor entrenador del món.
Deixa'm a mi... jo m'agafaré les paraules que va dir Xavi Hernández en una entrevista...
Espera que Guardiola es desenganxe.
Jo crec que Mourinho és un gran entrenador, però no farà història... com ho fa Guardiola en el estil de joc.
Ha estat reconegut el millor entrenador del món.
Sí, i a les dianes del tot a 100 també, que hi ha moltes dianes ja he vist amb la cara de Mourinho.
El que tu vulguis.
El que no pot ser és que un entrenador que digui ell que sigui tan bo doni l'excusa...
No, que digui ell no. Ell mateix ho ha dit la premsa.
Però ell també s'ho agafa.
Ha estat reconegut per tota la premsa el millor entrenador del 2010.
A mi, si em perdoneu, i volguem
ser... I del 2009 va ser Guardiola.
Imparcial, el que jo crec és que s'han creat dinàmiques molt diferents a les sales de premsa del Barça i a les sales de premsa del Madrid.
Però perquè els entrenadors volen.
És a dir, a Guardiola difícilment algú li fa una pregunta per apretar-lo, perquè possiblement no cal. En canvi, a Mourinho totes les preguntes van dirigides a tocar-li el vora viu, perquè saben que saltarà. Llavors, clar, les rodes de premsa no s'hi semblen en res. La pregunta que tu parlaves era vostè creu que es queixa en raó o són senzillament excuses de mal pagador, diguem-ho així, no? Perquè, per clar... aquesta pregunta a Guardiola segurament no li farien.
O li han fet moltes vegades, però...
Quan... No, però perquè tampoc...
I si li han fet impertinent, ell ha sortit perdona, molt bé per la tangent i no ha creat un titular d'això.
Perquè estem parlant de personalitats i estem parlant de grups mediàtics molt diferents.
Jo t'hi dic, Van Gaal, quan estava al Barça, no dic és que no li tiraven llenya també als periodistes, però ja és perquè s'ho buscava ell.
No, si estic parlant...
És el mateix entrenador que busca aquesta grenya.
Estic parlant precisament d'això, que són personalitats diferents, però no per això té més raó que l'altre, perquè possiblement...
Jo crec... A veure, perdona que digui, però Mourinho, amb això de les excuses els horaris no té raó.
No, Mourinho des del seu punt de vista, Mourinho
no té raó, senyor, no té raó, però
no té
de cap manera.
Quan té raó? Que no... Ell t'ha demostrat amb nou dades de que ha sigut pues ja està,
no.
Ara, que no té raó en que sigui això una conseqüència del mal joc que fa el Madrid o del rendiment. No, però que té raó en que hi ha hagut 9 vegades que han beneficiat el Barcelona en horaris? Pues sí, té
raó,
és
que estan iguals.
Dis-me
les 9 vegades que han beneficiat. Però... han beneficiat per igual. És més, en el partit del Barça-Madrid, el Barça va jugar, va tindre menys dies de marge per a descansar i li va fotre 5 gols.
Te vaig dir la teoria que dic, mentre Mourinho faci aquestes rodes de premsa, lo Madrid té alguna possibilitat de, si el Barça falla, de poder atrapar-lo i poder disputar la Lliga. Però la meva teoria és que el dia que Mourinho no distragui l'atenció i vagi la crítica directament als jugadors,
pues preparin,
el Madrid no quedarà ni cinquè ni sisè. Jo crec que Mourinho el que fa és això, és a dir, tota l'atenció me l'emporto jo, totes les crítiques me les emporto jo perquè mentrestant...
Però quina faena té Mourinho?
Perquè, no, te ho dic, perquè tenen un vestidor que és un polvorí,
sí,
amb un Sergio Ramos, amb un Cristiano Ronaldo,
i amb un entrenador,
amb un Kaká, etc. Si no el domines i desvies l'atenció, la premsa los matarien.
Però ho ha fet igual.
Tu ara més ja que la premsa de Madrid comença a atacar més als jugadors. El Madrid s'esfonsa, per tant, tots els cops ha de parar Mourinho. Suposo que Guardiola
fa el mateix, situació, també.
Faria el mateix.
No, és que ho fa encara. Guardiola sempre es treu la pressió, sempre deixa bé a tots els jugadors, encara que no juguen i se sàpiga. Ibrahimovic, quan estava ahí, no va dir mai res dolent d'Ibrahimovic. I sabem tothom que Guardiola, què pensava Guardiola d'Ibrahimovic.
Bueno,
i
no va dir res?
Ni de Chigrinsky.
No va dir res. Va dir, no, tindran la seva oportunitat, estan bé. Tal. Després els jugadors quan han sortit ja han dit el que els ha donat la gana. Va passar el mateix en Samuelito. Guardiola sap crear aquesta cortina de fum de bon rotllo, i cosa que Mourinho no fa. Tothom sabem que Mourinho no es porta bé amb Sergio Ramos, tampoc sabem
bé que Mourinho ha parlat malament dels jugadors de la plantilla. Però és que estàs dient que Mourinho ha parlat malament de la plantilla, no és veritat?
Sí.
De qui? Quan?
Mira, el Granado,
el Granero.
Ha parlat malament Mourinho del Granero?
Sí, sí.
No és veritat.
Que no era del nivell. No, nivell
de l'únic... No, perdona.
Pedro León va ser.
Ai, Pedro León.
De l'únic que va parlar, no malament, sinó que va dir...
Que s'havia de posar les piles.
Sí. Va ser del Pedro León i del xaval aquell que va baixar...
Mira,
del
que Mourinho, país on va i que país on la monta i se guanya enemics. I també el que va dir que no em va agradar gens és va dir, ara seguiràs l'estela de Pellegrini i ell amb la prepotència que li caracteritza, que estàs cara als mitjans i tens que donar una imatge també.
No ho va dir ahir, l'única diferència és que jo després del Madrid
no entrenaré mai al Màlaga.
A veure, ja passa.
Espera't un moment, espera't uns quants anys.
És una mica xulo, la veritat.
Espera't uns quants anys.
Vosaltres no sabeu per què ho he dit, això.
No.
Claro. Llavors, tot té una conseqüència.
I tu sí, tu has parlat amb ell i t'ho ha dit.
No, jo he sentit amb el senyor Pellegrini, amb una roda de premsa, dir que ell va fer la millor temporada del Real Madrid estant ell.
De moment l'ha demostrat.
En què?
No.
Pues que té més punts.
En què? Eliminat pel Alcorcón. Eliminat a octaus.
En això Mourinho ho va deixar clar en roda de premsa.
Però això ho diu.
Podria haver fet algun punt més, però jo estic a la final de la Copa del Rei i estic a punt d'estar a quarts de final de la Champions.
Això ho va dir Mourinho. No per res més.
A dir, que passa que també, jo crec que els detractors de Mourinho també sempre veu la palla en l'ull d'Olier i no veu la viga al vostre.
Parla el que els interessa, però realment los senyor Pellegrini va dir, jo ho he sentit amb ell, ho he sentit, de que ell amb el Madrid ha fet la millor temporada amb el Real Madrid. Però què diu ara este xic si no ha guanyat res? Si l'Alcorcón...
I ell tampoc encara, espera't un moment.
Però està amb el seu
catxic. De moment Pellegrini tenia més punts.
A la final de la Copa del Rei. Ja està, bueno, li falta, però està quasi quarts, quasi. Però ja està quasi. I després a la Lliga pues està igual que ell. Només porta Pellegrini un punt més, en aquestes altures, un punt més que...
Pues m'estàs donant la raó. De moment porta més que Mourinho.
De moment porta més que Mourinho.
Si es parla única i exclusivament de la Lliga.
Sí, sí. Perquè de moment Mourinho no ha guanyat ni la Copa del Rei ni tampoc ha guanyat la Champions.
És igual, està a la final. Que l'altre no va arribar.
Una cosa, la Lliga té la temporada. Jo penso que també s'ha de diferenciar.
I vos diré una cosa, la diferència, l'última diferència entre Mourinho i Guardiola. Guardiola, quan vagi al Bernabéu, no aixecarà el braç al públic i li dirà que li ha marcat 5 gols.
No, això fa Piqué.
En canvi, Mourinho... No,
això fa Piqué.
Piqué al seu camp.
No,
deixa'm parlar. En canvi, Mourinho va al camp del Milan i ensenya en la mà els 3 títols que ha tret. Això és la diferència que hi ha entre Guardiola i Mourinho.
No, jo crec,
és la diferència.
Perdona. Jo crec que entre Guardiola i Mourinho n'hi ha moltes més de diferències.
I se nota. Amb
però
els títols...
Però és que ningú ho posa en dubte, això.
Tu ja per què t'agrada Mourinho? Per què t'agrada? Perquè entrena al Madrid?
Home, a mi m'agrada el Real Madrid i tot, sí, tot aquell que està vinculat amb el Real Madrid, pues jo tinc que defensar-lo.
Però si estigués al Barça, Mourinho, tu el defensaries com l'estàs defensant ara o l'atacaries de la mateixa manera que l'ataco jo?
Pues sí, senyor, perquè Mourinho ja va estar amb el Barcelona, sí, ja vau tindre vosaltres allí.
I, bueno,
i a mi era un personatge que no m'agradava gens, perquè les bots que pegava allí en el Camp Nou, pues a mi allò no m'agradava. Però bueno, ara m'agrada.
I ara t'agrada com s'agrada. Claro, perquè... Pues no tens.
No, sí que en tinc. Home, jo, a mi, per a mi és el Real Madrid. No. I a mi les persones pues, passen. El club se queda. I quan estan les persones allí, i a mi me mereixen un respecte i punto. I jo reconec que Guardiola és un senyor. És molt irònic.
I gran entrenador.
Sí,
molt
irònic. Té un punt d'ironia important.
Sí, sí, sí,
que és més intel·ligent que Mourinho.
Quan se li tregui la careta al senyor Guardiola,
No se li treurà mai la careta perquè no. Porta tants anys en el món del futbol que és impossible. Ja
tu saps com va sortir el senyor Guardiola del Barça?
Va sortir amb una ovació, encara que digues que sortirà per la porta d'atràs.
Què dius?
Va estar barallat en bus perquè no es va ficar d'acord amb...
Si va sortir per la porta falsa, pobre Guardiola.
No, se li va fer un partit d'homenatge, o sigui que no digues tonteries.
Va, que vergonya s'haurien de donar als culers de la manera que se'n va anar el senyor Guardiola.
T'estàs inventant cada cosa, papa llama.
No.
No és veritat. Lo que fixen és que abans estàvem criticant lo de Sálvame, això pràcticament...
És igual, eh?
Va ser un Sálvame en tants de problemes importants que hi ha en la societat.
És que tinc el Kiko Matamoros aquí al costat.
I quan surt el Barça i el Madrid...
No és Sálvame, això és Goleame.
Sí, Goleame. Quan surt el Madrid sembla, i el Barça sembla, que tot lo demés per importància. Però tots mai ha estat molt distret, eh? Ha estat molt distret perquè de vegades val la pena també relaxar-se, no? Parlant d'aquestes coses que al fin i al cap també et desperten el sentiment des d'un altre punt de vista, una mica més d'optimisme per part dels barcelonins, eh?
I ara si miris la sucre, que ja saps que sóc diabètic, segur que estic essent.
Bueno, Jordi, gràcies per estar nosaltres una setmana més i compartir aquesta estoneta de tertúlia a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre i no haver anat d'excursió i menjar-te el bocata, no, com han fet alguns i ens han deixat aquí penjadets.
Això com ho cobrem, has dit abans?
Ara després, vale. Passes pel despatx de qui t'hagi de pagar, que no sóc jo. Bueno, Carlos, gràcies també per haver decidit, a més d'anar d'excursió a la muntanya, vindré a xerrar una estoneta.
Jo l'excursió la faré aquesta nit, l'excursió.
Ah, sí?
Tinc cava i pastes a la nevera preparats.
Apa, adéu!
Ai.